5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, l'equip, diguem-ne, tècnic habitual, el Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, que s'encarreguen de que tot això funcioni. Aquest programa, que recupera 5 fets de la història, més recent o més antiga, els intenta explicar i, d'alguna manera, ho complementa amb una cançoneta. Però ja sabeu que comencem sempre amb una música genèrica sobre això dels records i el temps i tot això. I avui hem volgut anar endarrere per venir endavant. I dic això perquè hem anat a triar un grup català que en el seu moment va ser molt popular, quan hi va haver tot allò del folk, que és Falsterbo. I Falsterbo, en el seu moment, va fer una cançó que es deia D'aquí a molts anys. Sembla que aquests anys ja han passat i, per tant, potser és el moment de que escoltem D'aquí a molts anys.
Seurem en un banc, prendrem el sol i recordarem tot el temps que ha passat. I aquella noia que amb les faldilles al vent ens va fer perdre el cap. Aquell cos atlètic que totes les platges feia l'ullet a les noies, inflat molt el pit. D'aquí a molts anys, seurem en un banc, prendrem el sol i recordarem aquells col·legis vells on ens castigaven per fer cartes d'amor, presents d'enamorar. Aquells matins al Parc Güell, llogant bicicletes, i la missa del diumenge, aquelles excursions. Seurem en un parc, prendrem el sol i recordarem. Veurem de nou jugar, llogar bicicletes i un bailet fent l'ullet, inflant molt el pit. I en un altre banc hi haurà unes faldilles. La noia no hi serà, tampoc ho farà el vent. Però mira aquell altre banc, una dona amb faldilles. He d'anar amb compte que no em faci perdre el cap.
De març de 1945, el dia que, en el marc de la Segona Guerra Mundial, va caure sobre el territori britànic la última UB1. Ja sabeu, aquelles bombes teledirigides que des del continent enviaven sobre les illes britàniques i van fer tota l'escabetxina que van fer. Perquè, de fet, quan va acabar la Primera Guerra Mundial, Alemanya va haver d'acceptar el Tractat de Versalles i, per tant, no tenia dret a fabricar armes. Però la militarització que va portar el règim de Hitler i tot això va intentar veure com ho podien escapolir-se. I se'n van adonar que el Tractat de Versalles no parlava de coets. I, per tant, van dir, calla, comencem a investigar coets. Tenien allà l'Associació pel Desenvolupament de l'Astronàutica, que treballava a Berlín, i van dir, calla, ens aprofitarem d'aquests. Aquests experimentaven amb coets des de l'any 1929. Van agafar uns quants membres, entre els quals un joveníssim Werner von Braun. Els hi van donar unes instal·lacions a Kummersdorf que ràpidament van quedar petites i es van haver de traslladar a Peenemünde, i els hi van dir, escolta, tireu, evidentment amb gent d'ells a dintre per poder dirigir les investigacions, tirem cap a veure què podem fer en el camp dels coets. No? De fet, dintre, com que hi havia l'exèrcit pel mig, doncs van sortir dos línies, dues branques, a la Luftwaffe, que defensava doncs, tenir un coet de relativament poc abast i relativament senzill, i la Herr, que defensava una cosa més potent. De fet, els primers es van quedar fabricant uns coets que van acabar sent coneguts com a UV-1, i els altres van anar amb una altra història perquè buscaven una cosa més potent, com dic, i van sortir els UV-2. Tots dos equips anaven treballant. L'any 1936, de fet, l'exèrcit havia desenvolupat, en Fritz Goslau, havia desenvolupat uns avions de vigilància a control remot, el que podríem dir-ne uns drons, que ja funcionaven, més o menys. O sigui, tu posaves l'avió aquest doncs, volava sense pilot i anava retratant, anava filmant tot el que trobava i tal. Però llavors, com que buscaven això, van dir, calla, i si li encarreguéssim i si li afegíssim una càrrega explosiva? I si el féssim de més abast? Perquè tenia un abast limitat, uns quilòmetres limitats, no? I es van plantejar com a límit de tot això uns 500 quilòmetres amb la idea de poder tirar aquestes bombes des de casa a l'espai del veí o al pati del veí. Per fer això, com que no podien fer-ho des del govern, doncs es van crear una sèrie d'empreses privades que a l'any 1942 es va convertir en la companyia d'avions Fiesler Fugelsbau, que bueno, va dissenyar aquest aparell, l'UV-1, que va ser el que va anar més ràpid. Tenia un únic motor de reacció, un sistema de guiatge, i es va provar el 19 de juny d'aquell any, del 1942, es va fer la prova, va sortir molt bé, i per tant els militars van dir, escolta, prioritat d'alta producció. Es va fer el primer vol ja amb l'aparell definitiu el 28 d'octubre d'aquell mateix any 42, i el desembre ja es va fer perquè van voler plantejar, i de fet ho van aconseguir, que això es pogués tirar des d'una plataforma de terra, però també es pogués tirar des d'un avió. I el 10 de desembre de 1942 es va fer el primer llançament d'una UV-1 des d'un avió. La idea quina era? Bombardejar Londres, està clar. Els aliats cada vegada estaven més forts, a Àfrica les coses anaven molt malament, es rumiava ja la invasió de Calais, el desembarc de Normandia, i per tant es havia de fer alguna cosa. I la cosa era tirar aquestes bombes sobre Londres des de la costa francesa, el pas de Calais, o des de la costa holandesa, amb des d'unes rampes que podien llançar uns 15 o 16 avions cada... 16 bombes, bueno, bombes avió, això anava molt igual... En el moment. De fet, en vam arribar a disparar 9.521. Per què? Perquè com que el projecte anava lent, la primera no es va poder tirar fins al dia 13 de juny de 1944, justament una setmana després que els aliats ja haguessin anat desembarcant, haguessin desembarcat a Normandia. Clar, amb el desembarcament, un dels objectius que van tenir els aliats ràpidament va ser alliberar, és a dir, destruir les rampes de llançament, i ho van anar aconseguint fins que a l'octubre de 1944 van ocupar l'últim lloc, i per tant des del terra ja no es podien tirar, però es van continuar tirant des d'avions per la Luftwaffe, els avions Henkel va tirar doncs, unes mil i pico de bombes, encara volant sobre el Mar del Nord, volaven molt baix perquè no els enganxessin els avions, no els enganxessin els radars, i aleshores quan arribaven a la costa pujaven, tiraven les bombes, tornaven enrere i tornaven a baixar i tornaven cap a casa. De fet, fou aquí, en aquest marc, quan el 29 de març de 1945, com dèiem, una UV-1, la última, va esclatar a la ciutat costanera de Dutchburg, a Herbonside. I les altres? I les UV-2? Doncs les UV-2 es van també desenvolupar, se'n van poder tirar algunes, però van fallar molt. Van fallar molt perquè encara eren molt rudimentàries, anaven molt amb combustible líquid i tot això, i, de fet, quan va acabar la guerra, els alemanys encara en tenien moltes per llançar, en tenien un parell de centenars per poder llançar, i els aliats se les van repartir com a bons germans entre Estats Units, Rússia i França, per poder investigar-les i així donar un peu i obrir camí en la seva cursa espacial. I com que bueno, parlàvem d'aquí, de la Segona Guerra Mundial, dels alemanys, dels aliats i tal, hi ha una cançó del Bob Dylan que porta per títol Masters of War, és a dir, els mestres de la guerra, que ens sembla absolutament idònia per això, per reclamar doncs, que mai més torni a produir-se un fet com aquells. Bob Dylan, Masters of War.
Come, you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy, you play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won, you want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you sit back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled, fear to bring children into the world, for threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned, but there's the one thing I know, I'm younger than you, that even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket by the pale afternoon, and I watch while you're lowered down to your deathbed, and I stand over your grave till I'm sure that you're dead.
30 de març de 1135, el dia que neix a la ciutat de Còrdoba, Andalusia, El filòsof jueu Moisès ben Maimon, més conegut així popularment com Maimònides, si és que un filòsof pot arribar a ser popular. Bé, Moisès Maimon era fill d'un rabí de molt prestigi, el rabí Maimon, que era membre del Tribunal Rabínic de Còrdoba, perquè Còrdoba en aquell moment era una vila molt, diguem-ne, molt tranquil·la, les relacions entre les diferents religions i les diferents ètnies funcionaven perfectament, i va ser quan el rabí Maimon aquest i la seva dona d'origen humil, que va morir en el part, doncs van fer néixer o van aconseguir que naixés Moisès aquest Maimònides. Però va arribar l'any 1148 i Còrdoba, igual que tota la zona del àrab, va ser invaïda pels almohades van agafar el poder els almohades i aquests van començar a posar un règim més estricte, es van radicalitzar. Per tant, els Maimònides van agafar el petate, van abandonar la ciutat i van començar a tombar fins a 1160, i van estar 12 anys tombant per Espanya buscant llocs on poder-se instal·lar. Però bé, si amb un es havia radicalitzat, doncs un altre també. Ells anaven viatjant i tot això, però el 1148, el 1160, van passejar per Espanya fins que al final es van establir a la ciutat de Ceuta. Allà semblava que hi havia una mica més de tranquil·litat. I mentrestant el noi havia començat a fer doncs els seus primers escrits. El 1158 ja va començar a redactar, perquè és clar, els jueus es movien per la Misnà. La Misnà era una mena de Torà parlada, era una tradició oral que després es va anar escrivint i tal, i per tant es necessitaven gent que ho comentés, que digués, doncs home, això s'ha d'aprendre així o s'ha d'aprendre això. I això és el que es va dedicar el Maimònides, mentre, com dèiem, anaven passant d'un lloc a l'altre, a Fez, es van establir, i el 1165, quan es va revifar la persecució doncs, a tot el nord del Marroc, els Maimònides van dir, escolta'm, tornem a marxar, van fer el petate, van marxar de nit, van anar fins a Ceuta, i es van embarcar i van anar cap a Palestina, perquè semblava que a Palestina els jueus eren lliures, tenien notícies de que a Palestina els jueus eren lliures i convivien amb els cristians i amb els musulmans sense cap mena de problema. Van arribar a la ciutat d'Aco, i allà es van establir. I mentrestant, el Moisès doncs, va poder estudiar les costums d'allà, els rites jueus, i continuava ampliant les seves observacions a la Torà, aquella oral, a la Misnà, vaja, que anava guardant i anava fent. Allà, però, la cosa tampoc no va anar funcionant gaire bé, ja sabeu, la inestabilitat es anava transmetent d'un lloc a l'altre, i al final van anar a petar a Alexandria, que ja no era la capital d'Egipte, però sí que era un lloc de comerç internacional molt important. I en aquell moment es va produir un fet també transcendental per la vida de Moisès, i és que va morir el seu pare, i per tant ell va quedar com a, no ben bé com a cap de la família, però la seva generació va ser els que es havia d'encarregar de tot això. Per sort, el germà gran, que era un comerciant de pedres precioses, amb el capital que havia heredat, va agafar les regnes del negoci familiar, diguem-ne, i ell va continuar poguent-se dedicar a escriure, a corregir el llibre i estudiar les costums dels jueus egipcis i totes aquestes coses. Un cop es havien instal·lat a la ciutat d'Al-Fustat, a prop del Caire, on hi havia el cap suprem dels jueus, que estava doncs al servei del rei egipci. De fet, el 1168, el Maimònides ja va acabar el llibre de l'Elucidació, que es diu així, que és el comentari a tota aquella tradició oral que li diu, doncs, que diu ell per on hauria d'anar i com s'hauria de fixar en les lleis escrites. Però el 1169 el seu germà mor en un naufragi a l'Índic i la família Maimònides perd tot el diner perquè anava carregat de les joies aquell noi, i el Maimònides ha d'entrar en funcionament, ha de buscar-se les garrofes, i llavors decideix posar-se a practicar la medicina. Renuncia a ser rabí perquè diu que no vol utilitzar la religió per guanyar-se la vida, es casa, té un fill i exerceix de metge amb gran prestigi, perquè arriba un moment que és el metge del Saladino, i a més quan hi va el Ricard Cordelló és cridat a consultes per algunes malalties que té el Ricard Cordelló. El 1190 completarà la seva obra filosòfica, Guia de Perplexos, plantejant el dilema entre el judaïsme i el racionalisme aristotèlic, no? la cultura, i demostrant que no és antagònic. L'obra es farà molt famosa, l'estudiarà a tothom, està redactada en àrab, però serà traduïda al llatí, serà traduïda a l'hebreu, i mentrestant ell, evidentment, s'ha anat fent gran, i el dia 13 de desembre de 1204, Maimònides mora a Tiberíades. Tres dies de dol, gran dol pels jueus, gran dol pels àrabs, fins i tot gran dol per alguns dels cristians que hi ha en aquella regió, i el Maimònides és enterrat a Tiberíades, amb una llegenda que diu que quan portaven el cadàver cap allà, la comitiva la van assaltar uns pirates que volien tirar la caixa de morts al mar, però que no van poder, llavors ho van interpretar com una senyal divina i van acompanyar el fèretre fins a la seva sepultura. D'aquest Moisès Maimònides, nascut a la ciutat de Còrdoba el 30 de març de 1135. I com que en aquell moment, a la mort de Maimònides, es va fer popular una frase que deia: hem anat de Moisès a Moisès, referint-se al Moisès de les Sagrades Escritures i referint-se a ell, és a dir, posant-lo al mateix nivell, hem buscat una cançó que parla de Moisès, però no parla de Moisès en el sentit bíblic, sinó en el sentit lúdic. És una cançó que està a la pel·lícula Cantando bajo la lluvia, Singing in the Rain, i que serveix com un exercici lingüístic, ja ho veureu. Juga amb la paraula Moses i canten el Gene Kelly i el Donald O'Connor. Aquí teniu Moses.
Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously.
But Moses, he noses, his toeses aren't roses,
as Moses supposes his toeses to be.
Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously.
A mose is a mose.
A rose is a rose.
A toes is a toes.
Hoop-de-doody-doodle.
Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously.
For Moses, he noses, his toeses aren't roses, as Moses supposes his toeses to be.
Moses supposes his toeses are roses, but Moses supposes erroneously.
For
Moses noses his toeses are roses, but Moses supposes his toeses to be.
Roses, 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 what Moses supposes his toeses. Couldn't be a lily or a taffy daffy dilly. It's gotta be a rose, cause it rhymes with Moses. Moses! Moses!
De març de 1980, el dia que mora l'atleta nord-americà de color Jesse Owens. Jesse Owens, que ja sabeu, va protagonitzar una proesa atlètica als Jocs de Berlín i una polèmica també sobre la seva relació amb Adolf Hitler. Però bé, no avancem a aconteixements. De fet, estem parlant d'un noi que es deia James Cleveland Owens i que va néixer a una ciutat, una petita ciutat d'Alabama, era el més petit de 10 germans, i que als 9 anys tota la família va agafar les cames i se'n va anar a l'estat d'Ohio durant la gran migració negra, un moment en què als estats del sud hi havia una segregació racial molt forta i va provocar l'èxode d'un milió i mig d'afroamericans cap al nord. Quan va arribar allà al nord, doncs va anar a l'escola i el profe li va dir, nen, com te dius? I ell va pronunciar JC, però va dir Jesse, GC, i li va posar a la fitxa que tenia Jesse, i a partir d'aquí, doncs, el seu nom va ser Jesse Owens. Bé, aquest noi, quan estava a l'escola, doncs, com que a casa seva no guanyaven gaire escalerons, havia de treballar com a repartidor, com a estibador de vagons de càrrega o amb una empresa de reparar sabates, mentre començava a interessar-se per les curses de velocitat. El seu entrenador a l'institut, a la High School, en Charles Riley, va veure que aquell noi tenia fusta i va decidir donar-li l'oportunitat, i per comptes de fer-lo entrenar quan acabava les classes, el feia entrenar abans, perquè després havia d'anar a treballar aquest noi, no? De fet, mentre es feia aquests entrenaments i tot això, va conèixer la Minnie Ruth Solomon, que va ser la seva dona, i amb la qual va tenir la seva primera filla 2 anys, 3 anys abans de casar-se i tenir 2 fills més. Bé, en qualsevol cas, mentre estudiava a aquesta High School l'any 1933, hi havia els campionats nacionals d'ensenyament secundari, amb ell el van seleccionar, el van enviar allà, i amb aquests campionats de l'any 1933 i després del 1934, va aconseguir, bueno, guanyar-ho tot. Va fer un rècord mundial de les 100 iardes, va fer un rècord mundial del salt de longitud, i, per tant, va arribar un moment que ja el van conèixer com la bala. I, clar, campionat que anava, campionat escolar que anava, campionat que guanyava. Va guanyar fins i un total de 8 títols en competicions nacionals. Però, clar, era negre, i, per tant, quan anava a aquestes competicions, es havia d'allotjar en hotels a part, havia d'anar a menjar fora del campus, etc. I arriben els Jocs de Berlín de l'any 1936, i naturalment amb un atleta d'aquelles característiques el seleccionen ràpidament i el posen a la selecció. Quan ell arriba a Berlín ja és molt conegut, tothom l'espera, i entre altres l'espera el fundador de l'empresa Adidas, Adi Dassler, que el visita a la Vila Olímpica i li fot el rotllo i el convenç de que faci servir les seves sabatilles per córrer, i per tant es converteix en el primer patrocinador d'un atleta de color. En aquells Jocs Olímpics, el Jesse Owens, bueno, dona la campanada, el dia 3 d'agost guanya la primera medalla d'or als 100 metres, el dia 4 d'agost guanya la segona medalla d'or al salt de longitud, i el dia 5 d'agost guanya una tercera medalla d'or als 200 metres, i és clar, l'entrenador diu, escolta'm, nen, has d'entrar a l'equip de relleus de 4%. El posa a l'equip de relleus de 4% i, evidentment, el dia 9 d'agost, el Jesse Owens guanya la seva quarta medalla. I aquí és on també l'anècdota, per dir-ho d'alguna manera, perquè tothom ens han vengut que Hitler, doncs, emprenyat perquè el Jesse Owens guanya, se'n va. No és ben bé així. En Hitler el que passava és que només volia saludar els atletes alemanys que guanyessin medalla, els altres dels altres països no li interessaven i no els saludava, i els seus assessors li van dir, home, això queda molt lleig, o saluda tots o no saluda ningú. I el Hitler va dir, doncs, no saludo a ningú. I a partir d'aquell moment va deixar de saludar i va coincidir amb el moment en què Owens guanyava les seves medalles. I, per tant, va semblar com si ell s'hagués negat a saludar-lo. Però, en realitat, sembla ser que en un moment determinat van coincidir Hitler i Owen i fins i tot es van donar la mà, es van saludar com a persones, més o menys. Bé, acabades les Olimpiades, tornen als Estats Units. El J.C. Owens, doncs, passa d'una vida idíl·lica on anava amb uns hotels que volia i tal, a que, doncs, li facin un homenatge i es passegi per la 5a avinguda allò i tothom aplaudint-lo, i després hagi de pujar amb un muntacargues al Waldorf Astoria per no agafar l'ascensor per anar a una festa. El president Roosevelt també l'ignora i ell esperava trobar patrocinadors. Com que les autoritats esportives el fan professional, doncs els patrocinadors s'han acabat i el noi s'ha de dedicar a córrer a les mitges parts dels partits de l'equip de béisbol dels Portland Rosebuds, on competeix amb un cavall o competeix amb algú del públic que s'atreveix a córrer amb ell, ell li dona 10 o 15 metres de distància, fan la cursa i a veure qui guanya i tal. Això, evidentment, se li acaba aviat, va treballa amb una empresa de rentar roba, després una benzinera, i cau en bancarrota. Cau en bancarrota i fins i tot és jutjat l'any 1966 per evasió d'impostos. Finalment, algú se'n recorda d'ell, li donen un títol d'ambaixador de bona voluntat, i així pot anar malvivint fins a arribar als 31 de març de 1980, ell que fumava una caixa de cigarretes cada dia, durant 35 anys va fumar, doncs mora als 66 anys, naturalment, d'un càncer de pulmó. I com que la gesta de Jesse Owens va ser emulada als Jocs Olímpics de Los Angeles pel Carl Lewis, el fill del vent, ens ha semblat que podia ser un bon homenatge a tots dos, el Carl Lewis, però sobretot el Jesse Owens, que és el que recordem avui, posar la cançó de La puta i la Ramoneta, és així com es diu el grup, que ningú s'escandalitzi, que porta per títol Fill del vent.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
1 d'abril de 1990, el dia que José María Aznar és escollit president del PP en el decurs del desè congrés d'aquest partit. José María Alfredo Aznar y López, que era net de Manuel Aznar Zubiagaray, un nacionalista basc que va acabar donant suport a Franco i fill del periodista Manuel Aznar Acedo. Va estudiar dret a la Complutense de Madrid, on es va llicenciar el 1975, aconseguint, per oposició, una plaça de funcionari, inspector d'Hisenda, i pujant dintre de l'administració fins a arribar a ser cap de servei de coordinació del Ministeri d'Economia. José María Aznar, el 1979, va ingressar al partit Alianza Popular, que dirigia Manuel Fraga, que el va acollir sota la seva protecció i que, entre els anys 1982 i 1987, el va nomenar secretari general del partit. A les eleccions de 1982 i de 1986 va ser escollit diputat al Congrés d'Àvila i allà es va presentar com a candidat a la presidència de Castella i Lleó, que va aconseguir l'any 87. I el 1989 el Fraga el va considerar prou d'allò per pujar-lo a vicepresident del seu partit, però amb voluntat de voler-lo llançar a la política nacional. I, per tant, va fer-lo dimitir de Castella aquell any 1989 i el va posar com a candidat a la presidència del govern d'Espanya a les eleccions generals de 1989. En aquestes eleccions, tot i no guanyar, va ser elegit diputat per la circunscripció de Madrid i el PP es va convertir en el principal partit de l'oposició. Llavors, en Fraga va considerar que havia de refundar el partit, ell havia hagut de recuperar el partit després de l'episodi de Bestringe i va convocar el desè congrés del partit, el desè congrés del PP, on, com dèiem, el dia 1 d'abril, doncs va fer, el Fraga el va proclamar president fent aquella història de que l'Aznar havia presentat una carta de dimissió sense data i el va estripar, aquí no hi tutela ni tutia i no sé què, i l'Aznar va ser triat, doncs, president del Partit Popular. Es va tornar a presentar a les eleccions de 1993, tampoc les va guanyar, però va pujar bastant en vots, amb menys marge, i el 1995, en concret el 19 d'abril, va patir un atemptat d'ETA, del que va sortir il·lès, afortunadament, gràcies al blindatge del seu vehicle. Amb la fama que això li va donar, la popularitat que això li va donar, el 3 de març de 1996 el PP es converteix en el partit més votat a les eleccions generals, tot i no tenir majoria absoluta, i per tant Aznar es planteja fer govern. El farà pactant amb els partits nacionalistes, Convergència, el PNB i Coalició Canària, i d'aquesta manera aconseguirà ser president de l'Estat espanyol el 4 de maig de 1996. Això, com que llavors coincidirà amb una època de bonança econòmica i privatitzacions i tot això, li permetrà complir els criteris de Convergència, li permetrà, amb Europa, li permetrà entrar allò amb tots els ets i uts a la OTAN i a la Unió Europea, però li quedarà el taló d'Aquiles de les massacres d'ETA. Maten a Miquel Ángel Blanco, maten a Gregorio Ordóñez, tots dos del PP, i el PP, doncs, parsa tot això. Però, afortunadament per ell, el 1998, ETA declara una treva i l'Aznar diu, ràpidament, obriu converses. Hi ha una reunió a Zúrich, s'acosten al País Basc, 135 presos, però les converses fracassen, ETA trenca la treva i, bueno, les coses van així. I arriben les eleccions del 2000. Com que ell ha demostrat que tot això funcionava i tal, el PP torna a ser més votat, però ara amb majoria absoluta a les dues cambres, cosa que li permetrà fer la política que li vingui de gana amb aquell eslògan de Espanya va bien. Farà un pacte antiterrorista amb el PSOE, que li permetrà il·legalitzar Batasuna, implantarà amb dificultat, però tal, la flexibilitat laboral, i serà precisament aquesta política de contractes precaris, de moderació salarial i tot això, que generarà un ambient de conflictivitat laboral, la vaga general del 2002, el Pla Hidrològic Nacional, l'accident del Prestige, encara que no tingui res a veure amb tot això, li van traient popularitat i al final s'hi afegeix el suport que dona a Blair i a Bush per ocupar Iraq buscant les famoses armes de destrucció massiva. A tres dies de les eleccions generals de 2004, que ja les té a l'Aznar molt difícils, es produeix l'atemptat de l'11M, que deixa 191 morts, i el joc d'atribuir-ho a ETA, no ETA, islamisme, no islamisme, i això fa que a l'hora de votar, el 14 de març, el PSOE s'emporti el gat a l'aigua, José Luis Rodríguez Zapatero sigui proclamat president del govern i Aznar abandoni la política, passi a ser membre del Consell d'Estat d'Espanya, presideixi la FAES i el president d'honor del PP, però a més, es dediqui als negocis on encara avui sembla ser que té un paper important. I pensant en el paper que continua tenint no en els negocis, sinó en la política, ens n'adonem de que Aznar és una figura emblemàtica del PP actual, i per això ens va venir al cap, amb el Toni, la Goretti i el Marc, ens va venir al cap aquella cançó que va sortir en un moment determinat, la cançó catalana. Van fer un disc de quatre cançons on quatre cantants italians feien versions en català dels seus èxits. El de la Rita Pavone es deia Ell. I mira, no sé per què vaig fer una associació entre el ell de la Rita Pavone i el ell, l'Aznar, del Partit Popular. Per tant, aquí teniu Rita Pavone, ell.
Jo no el puc pas oblidar. Jo necessito estimar. Dins del meu cor. Ell s'ha quedat dins del meu record. Encara crec que estic veient la tarda que va fer-me aquell adeu. I no el puc oblidar. I no el puc oblidar. Tant que per ell he plorat. No sé si m'haurà oblidat que som record i que en el món l'està esperant encara aquell amor que no puc oblidar, que no puc oblidar. Potser seria millor que no tornés mai més.
D'abril de 1513, el dia que el militar i explorador espanyol Juan Ponce de León desembarca a la península de Florida, sense saber, evidentment, que era la península de Florida, i convertint-se en el primer europeu que trepitja els futurs Estats Units. Qui era Juan Ponce de León y Figueroa? Doncs bé, aquest noi era de família noble. Va ser patge de Ferran el Catòlic quan aquest estava a la cort de Joan II d'Aragó i es va dedicar a la carrera militar, va lluitar a la presa de Granada i va participar el 2 de gener de 1492 a la marxa triomfal que es va produir per quan els Reis Catòlics van entrar a Granada. I també hi havia allà el Cristòfol Colom. Dic això del Cristòfol Colom perquè sembla que allà es devien conèixer i això va portar a que en el segon viatge de Colom, a l'any 1493, el Juan Ponce aquest s'hi enrolés, el Ponce de León aquest s'hi enrolés. Va arribar a la illa de l'Espanyola, l'actual Puerto Rico, i va estar-hi allà durant tot el procés de conquesta, que havia començat el 19 de novembre de 1493, i quan els avatars dels escàndols, bàsicament financers, van fer que el rei cessés a Cristòfol Colom i el seu germà Bartolomé del govern de totes aquelles possessions d'ultramar i posés a Nicolás de Obando com a governador de l'Espanyola, el Nicolás de Obando aquest el cridés amb el Ponce de León i li digués: escolta, m'has d'ajudar perquè tinc aquí els natius que se m'han revoltat. I ell va dir: cap problema, va fer la campanya militar, els va derrotar, i agraït a l'Obando, doncs el va fer governador de la província d'Higüey. Però com que aquest noi, el Ponce de León, doncs era un aventurer i com a tal doncs buscava la riquesa, es va dedicar a la província aquesta, situada a l'extrem est de la illa, a buscar-hi or, de fet n'hi havia, i a plantar iuca, perquè així els barcos, quan tornaven cap a Espanya, doncs passaven per allà, compraven la iuca i això li donava diners amb ell. Però hi ha una illa allà al costat, que es diu la illa de San Juan, i el Ponce aquest havia sentit a dir que allà hi havia moltes riqueses, i per tant va demanar permís, perquè això es havia de fer, el 12 d'agost de 1508, va, per poder marxar aquell dia, amb expedició per veure què passava en aquella illa. El va rebre el cacic a Guayabana, i va prendre la illa, se'n va proclamar governador i va fundar un assentament allà i va fer una fundició d'or, va agafar els esclaus, els indígenes, perquè fessin de treballadors, i va anar acumulant la seva fortuna. Però els Colón havien recuperat el poder, no? I, per tant, van arribar allà i van dir: perdona, a mi a Madrid m'han dit que torno a tallar el bacallà aquí, per tant, fes el favor de fotre el camp d'aquí. Però Ferran el Catòlic, ja que havia sigut amic del Ponce de León aquest, doncs li va enviar doncs una autorització perquè pogués, diguem-ne, continuar fent els seus negocis allà, i així ell es va continuar fent ric. Però, com que va veure que el Colón no se'n mirava amb gaire bons ulls, va dir: calla, va fer una petició amb el rei Ferran per poder anar d'explorador, perquè ell, en el fons, era un aventurer. I, de fet, el 1513 agafa dos vaixells i es posa a navegar per la zona on ara sabem que hi ha les Illes Bahames. Ell arriba per allà, va tombant, i el diumenge de Resurrecció, el diumenge de Resurrecció, concretament el 2 d'abril de 1513, divisa una illa. En aquella illa baixa, diguem-ne, desembarca, i puja fins a les primeres muntanyes i veu que al darrere veu tota una gran extensió de terra verda, vegetal, ple de flors i tal, la bateja com a terra florida, i també la bateja com a florida perquè doncs han arribat allà el dia de la Pasqua florida. Per tant, però bueno, ho bateja i després continua navegant. Aquell dia es va posar el primer peu a la que seria amb el futur Nord-Amèrica. Justament en aquest viatge descobrirà la corrent del Golf, que servirà perquè els vaixells puguin tornar cap a Europa molt més ràpidament, i per tant, doncs, bueno, fa tot això, però l'ataquen els índios d'allà i ell decideix tornar-se'n cap a l'Havana. Però no en té prou, demana permís per fer una expedició, per poder anar a colonitzar tot allò, la demana, ve a Espanya, la demana amb el rei li concedeix, i, bueno, fa una expedició per colonitzar aquella terra que havia descobert i que havia batejat com Florida, amb 200 homes i 50 cavalls i tot això. Però s'estableixen allà, intenten fer un campament, durant 5 mesos conviuen amb els indígenes, però al final els indígenes se n'afarten i un bon dia els ataquen amb fletxes, que naturalment eren enverinades, i el Ponce de León és ferit per una fletxa, i l'agafen tota l'expedició, se'n tornen a l'Havana amb el Ponce de León morint-se, i evidentment acaba morint per culpa de la farina enverinada, i està enterrat a la catedral del Viejo San Juan. I com que aquest home havia sigut un gran aventurer, acabarem el programa d'avui, anava a dir la pel·lícula d'avui, no, el programa d'avui, algun dia potser farem algun vídeo, però el programa d'avui amb una cançó de Jacques Brel, ja sabeu que jo hi tinc una certa debilitat, és una cançó de Jacques Brel dedicada a l'aventura i que porta per títol, quin altre voldríeu que tingués, l'aventura. O sigui que el Toni, el Marc i la Goretti, i el Francesc, naturalment, us desitgem que passeu una bona setmana, us emplacem la setmana que ve a fer aquest programa, a escoltar aquest programa de 5 a la setmana, i us deixem amb Jacques Brel. L'aventure.
L'aventure commence à l'aurore. À l'aurore de chaque matin, l'aventure commence alors. Que la lumière nous lave les mains, l'aventure commence à l'aurore. Et l'aurore nous guide en chemin, l'aventure c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Pour Martin c'est le fer sur l'enclume, pour César le vin qui chantera. Pour Yvon c'est la mer qui l'écume, c'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat. L'aventure commence à l'aurore de chaque matin, l'aventure commence alors. Que la lumière nous lave les mains. Ce que l'on cherche à redécouvrir fleurit chaque jour au coin de nos vies. La grande aventure, il faut l'accueillir entre notre église et notre mairie, entre la barrière du grand-père Machin et le bois joli de monsieur le baron, et entre la vigne de notre voisin et le doux sourire de la Madelon.
La Madelon, l'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin. La Madelon, l'aventure commence à l'aurore, que la lumière nous lave les mains. L'aventure commence à l'aurore, à l'aurore.
Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume, pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume, c'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat.
L'aventure commence à l'aurore de chaque matin. L'aventure s'en pense alors, que la lumière lave les mains.
Ceux que l'on cherche à pouvoir aimer sont auprès de nous et à chaque instant, dans le creux des rues, dans l'ombre des prés, au bout du chemin, au milieu des champs, debout dans le vent et semant le blé, plié vers le sol, saluant la terre, assis près des vieux et tressant l'osier, couché au soleil, buvant la lumière.
Dans la lumière, l'aventure commence à l'aurore, à l'aurore de chaque matin, l'aventure commence alors, que la lumière nous lave les mains, l'aventure commence à l'aurore.
Pour Martin, c'est le fer sur l'enclume, pour César, le vin qui chantera. Pour Yvon, c'est la mer qui l'écume, c'est le jour qui s'allume, c'est le blé que l'on bat.
L'aventure commence à l'aurore, l'aurore nous guide au chemin. L'aventure, c'est le trésor que l'on découvre à chaque matin. Martin.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.